Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Finalment, Israel i Hamas han signat aquesta matinada la primera fase del Pla de Pau per al Pròxim Orient. L'acord contempla l'alliberament de tots els ostatges en un termini de 72 hores, l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i que Israel retiri les tropes fins a una línia encara per determinar. És la darrera hora d'aquest dijous 9 d'octubre, dia en què començam molt pendents del temps, perquè en aquesta hora Eivissa i Formentera ja es troben en avís taronja perquè es preveuen pluges intenses. El govern ha decidit suspendre les classes. Avui no hi ha escola a les Pitiüses perquè es considera que es troben en una situació de vulnerabilitat després de les inundacions de la setmana passada. Per això, actualitzam l'estat actual del temps i també la previsió per avui amb Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia. Efectivament, avui esperam una jornada bastant plujosa en el cas de les Pitiüses. Tenim ara mateix un solc d'aire fred en altura que, combinat també amb una entrada moderada de vent de llevant, podrà provocar també unes precipitacions bastant importants en aquest territori. De fet, hores d'ara ja ens situam sota avís taronja per pluges i tempestes en aquesta zona. Hem de dir que la terra es troba ja amarada a les Pitiüses i, per tant, plourà sobrebanyat. Això facilitarà molt també que es produeixin inundacions en aquest territori, per tant, molta precaució. En canvi, a Mallorca i a Menorca la situació serà molt més tranquil·la. Sí que podrem arribar a veure qualque ruixat local en el cas de Mallorca, principalment cap al Ponent, també cap al Mitjorn, però res a veure amb el panorama que s'espera a les Pitiüses. Tot això estarà acompanyat per una petita baixada en el termòmetre, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 23 i els 25 graus aproximadament, i una situació marítima bastant tranquil·la, tot i que cap al nord del territori sí que hi podrem veure àrees de maror. Ara mateix tenim a Mallorca 16 graus a Lloret, 17 a Sa Pobla i 18 a Llucmajor. A Menorca, 19 graus a Mó i 20 a Cala Morell. I a les Pitiüses, 18 graus a Santa Eulària i 20 a Eivissa.
I avui també feim balanç del debat de política general del Parlament, que ens deixa un anunci ferroviari de la presidenta del govern, Marga Proens.
Ja han començat a fer feina pels treballs tècnics per iniciar els propers mesos l'ampliació del metro de Palma fins a l'Hospital de Son Espases.
I també una proposta del socialista Iago Negueruela, la de pujar l'impost de turisme sostenible.
Hoy nosotros, a primera hora de esta mañana, hemos registrado una subida del ITS.
Proens s'hi ha mostrat disposada.
I entre tots dos partits tindrien majoria per fer-ho. La presidenta es compromet a estudiar-ho. Diu que s'hauria de presentar a la mesa de sostenibilitat, tot això, en un debat marcat per les diferències entre PP i Vox.
Presó provisional per al jove de 26 anys implicat en l'accident mortal de dilluns a Palma, de vora el poblat de Son Banya.
La víctima, un home de 31 anys, va morir després que el vehicle del detingut envaís el sentit contrari i el xocàs frontalment contra el seu cotxe.
I avui el govern presenta el pla estratègic per al benestar emocional i la salut mental, i en aquest informatiu escoltam els professionals del sector que reivindiquen la importància de rebre assistència psicològica a temps.
La psicòloga sanitària Marta Sales explica que la demora pot conduir cap a un empitjorament del trastorn i un augment del malestar emocional.
Hi ha situacions, hi ha malalties, hi ha factors que requereixen una atenció, ja no t'ho dic immediata, però requereixen atenció perquè pot derivar molt més malestar.
La Conselleria de Salut preveu incrementar el nombre de psicòlegs a l'atenció primària.
I aquestes darreres hores també hem conegut de l'àmbit sanitari la dimissió de la consellera de Salut d'Andalusia, Rocío Hernández, per l'escàndol dels cribratges del càncer de mama.
Ho ha anunciat el president de la Junta, Juanma Moreno.
Tengo que decir que ella ha gestionado, como todos, con sus errores y con sus aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de cualquier duda.
Qui ha tornat a demanar perdó a les dones afectades i aprovar un nou protocol.
I en els esports, el Mallorca farà avui el darrer entrenament de la setmana abans de 3 dies de descans. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. Els vermells entrenaran avui de matí i després gaudiran d'uns dies de desconnexió a la setmana de l'aturada de Lliga abans de començar a preparar el pròxim partit, el de dia d'avui contra el Sevilla i el Sánchez Pizjuán. Thiago Barrasate té l'absència dels internacionals, Muriqi, Mojica, Bergström i de Jan Virgili, que continua el Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola i que ja ja té rival pels quarts de final, serà Colòmbia, dissabte a les 10 del vespre. Tampoc no pot comptar Rassate encara amb els lesionats Omar Mascarell, Kumbula ni Takuma Sano.
Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Victòria Morell i Cristina Boussà. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui no hi haurà classes a Eivissa i Formentera davant la Vista Taronja per fortes pluges. El govern ho va anunciar a nit passada després de la recomanació del Comitè Tècnic d'Emergències.
El director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha explicat que la situació de vulnerabilitat de les pitiuses després de les inundacions de la setmana passada han empès a prendre aquesta decisió.
El cierre de los colegios para mañana, es decir, que la comunidad educativa mañana no tenga actividad. ¿Por qué? Porque estamos intentando evitar como medida de prevención los desplazamientos y luego las concentraciones en determinadas horas donde podemos establecer que se pueden dar picos de 60, 70, 80, incluso 100 litros de acumulación de agua por periodo.
La Conselleria d'Educació indica que els centres quedaran tancats, per tant, no hi podrà quedar cap alumne. Les famílies dels equips directius i els docents han estat avisats a través del GESTIP i d'SMS. Hores abans, els professors de la universitat que es desplacen de Mallorca a Eivissa per impartir classes també han cancel·lat els seus viatges. Això només afecta alguns seminaris, segons ha informat la UIB. L'activitat acadèmica i administrativa a la seu d'Eivissa es mantenen amb normalitat si la situació meteorològica no empitjora.
L'AEMET monitora aquest solc d'aire fred potencialment perillós que s'acosta a les Pitiüses. Pendents de possibles canvis, a Eivissa estarà en alerta taronja entre les 6 del matí i les 6 del capvespre. Per a Formentera, l'alerta serà groga.
La predicció parla de precipitacions que deixarien 40 litres en 2 o 3 hores. El principal perill a Eivissa és que encara estan en fase de recuperació de les inundacions de la setmana passada. Pablo Garrit, director general d'Emergències, fa algunes recomanacions.
Evitar los cauces, lo primero es estar informado. La información la tenemos y la estamos transmitiendo de manera intensa a través de los canales oficiales de la Dirección General, del 112 y de los medios de comunicación. Lo que sí hacemos es un llamamiento a la prudencia, limitar mañana al máximo los desplazamientos.
A Eivissa encara viu aquesta situació d'alerta per pluges perquè hi ha molts espais en els quals no s'ha restablert la normalitat. Els ajuntaments de l'illa han reforçat la policia local i altres efectius municipals d'ànima nau.
Durant la jornada de dimecres, voluntaris d'Eivissa, la Creu Roja i Protecció Civil han ajudat els veïnats del passeig marítim a retirar tota mena de pertinences que han quedat malmeses per les inundacions de fa una setmana. Personal de la concessionària de neteja de Vila ha recollit tot el material. Jairo Díaz és coordinador a Eivissa de Valoriza.
Nos estamos encontrando una media más o menos de unas 18 bañeras de entre 3 y 4.000 kilos cada una de ellas, de lo que son enseres, puede ser televisiones, radiadores, lavadoras, muebles de todo tipo, colchones, de todo.
Altres afectats han optat per reforçar establiments i soterranis en cas de nous aiguats, com el cas d'un aparcament situat al barri d'Espretet, on operaris s'afanyaven a instal·lar un mur de mig metre per evitar noves inundacions. Francisco Cuevas és un d'ells.
Ahí hemos puesto dos o tres bloques en la entrada del garaje y en la entrada de emergencia peatonal también estamos poniendo unos ladrillos para que no entre agua.
Els diferents ajuntaments d'Eivissa romandran pendents de l'evolució de la dana d'avui i de les indicacions o recomanacions del dispositiu d'emergència. De fet, ja s'han pres algunes mesures, com la suspensió de l'activitat escolar a Eivissa i Formentera, el reforç dels efectius municipals de policia local, protecció civil, neteja i altres departaments, entre altres.
Un dels punts conflictius quan plou a Eivissa, ho hem vist en aquests darrers dies, és la carretera de l'aeroport. El govern, que és titular de la via, treballa en una proposta que espera tenir enllestida d'aquí a unes setmanes per millorar el drenatge de l'autovia. I a Mallorca, l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà ha convocat un minut de silenci a la una del migdia en record de les 13 persones que varen morir a la torrentada que va arrasar el municipi avui fa 7 anys. També es varen produir danys materials xifrats en milions d'euros.
El dispositiu de cerca de víctimes va durar dies i les jornades posteriors al desastre, milers de voluntaris civils es varen desplaçar fins al municipi per ajudar els veïnats a llevar el fang que havia quedat a casa seva i als carrers. Les inundacions també varen afectar els municipis d'Artà, Son Servera, Manacor i Capdepera.
Són les 7 i 10 minuts. La segona jornada del debat de política general al Parlament ha estat marcada de nou per alguns anuncis de la presidenta del govern, Marga Proens, com aquest.
El govern i l'Ajuntament de Palma ja han començat a fer feina pels treballs tècnics per iniciar els propers mesos, tant com l'any passat ho vàrem dir i ho vàrem iniciar el tren de Llucmajor, l'ampliació del metro de Palma fins a l'Hospital de Son Espases.
També diu que el govern començarà la tramitació d'uns nous pressupostos amb l'aprovació del sostre de despesa, que preveu augmentar en 360 milions d'euros més respecte d'enguany. En concret, ahir, que era el torn de rèplica dels grups parlamentaris, en què el PSIP va proposar apujar l'impost de turisme sostenible. Però ens s'hi mostra oberta, tot i que diu que s'haurà de negociar a la mesa de sostenibilitat. Això en una jornada de retrets amb l'esquerra, però també de molts intensos amb Vox.
El PSIP acusa Proens de governar d'esquena la ciutadania en una legislatura marcada, diu, per promeses incomplertes, polítiques per uns pots i de seguidisme de Vox. Iago Negueruela ha proposat limitar els lloguers, prohibir els pisos turístics, incrementar l'ITS i blindar el transport públic gratuït. La presidenta l'ha acusat de pregonades de l'oposició, tot el contrari d'allò que feien quan governaven.
Hay una crisis terrible en vivienda. Hay más excesos turísticos que nunca y las incomodidades y riesgos derivados de la saturación no dejan de crecer, mientras su gobierno sigue aferrado al turismo y al ladrillo como únicos motores.
Només se preocupa pel territori, només se preocupa per la gent d'aquí quan està a l'oposició, no per la gent d'aquí encara no s'hi preocupa. I vostè té un problema que se diu Partit Socialista, que diu una cosa quan està a l'oposició i una quan governa.
Tal com havia anunciat, Manuela Cañadas de Vox ha endurit el seu discurs contra el govern i el PP.
Su palabra ya no vale nada, porque los hechos lo demuestran, no porque lo diga Vox. Su campaña nacional y a nivel de Baleares es destruir a Vox y apelar al voto útil, que nunca fue más inútil.
Perquè això no és el discurs de Vox, senyora Cañadas. Senyora Cañada, jo el 2018 no sabia ni qui era vostè. Me sap molt de greu, però la realitat és aquesta.
No insista en el ridículo de decir que hacemos seguidismo de sus políticas de inmigración. Son ustedes los que chupan rueda detrás de Vox como en las carreras de motos.
Vàrem arribar a acords en aquells moments i hem arribat a acords a altres moments. Està perquè aquest respecte ha estat mutu.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha retret a la presidenta el seu discurs migratori. Josep Castells, de Més per Menorca, aposta pel decreixement turístic.
I s'atreveixen a dir que n'hi ha que venen per 600 euros. A què fer? A passar més misèria. No és només que aquesta afirmació clarament racista i aporòfoba sigui copiada de l'extrema dreta en contra dels valors democristians. És que és pròpia d'un populisme barater.
Se li preocupen els quatre menes, i en canvi no li preocupen que el 30% de les vivendes les estiguin comprant estrangers. Per tant, això sí que lleva vivendes. Això sí que lleva habitatges als residents. I vostè, això, ni molt.
Sap el que criminalitza la seva política? Tractar en els migrants com a paquets.
Com Proens, el popular Sebastià Sagreras ha demanat a Vox que deixi de condicionar qualsevol pacte a les seves manies lingüístiques. A l'esquerra li demana que reivindiqui el control de fronteres.
Senyors, sobretot del Partit Socialista, ha deixat de fer seguidisme del senyor Sánchez.
Una vegada acabat el debat de política general, els grups tenen fins aquest divendres per presentar les seves propostes de resolució que es debatran i votaran en el ple de la setmana que ve.
I mentre el Congrés dels Diputats, el Partit Popular, ha anunciat que citarà Pedro Sánchez a la comissió del cas Koldo al Senat, aprofitant la majoria absoluta que té a la Cambra Alta. Ho ha anunciat el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en el seu cara a cara setmanal amb el president espanyol en la sessió de control al Congrés. Un anuncio que Sánchez ha rebut entre rialles.
Será usted citado en la comisión de investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos.
Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Ánimo, Alberto.
I el delegat del Govern Central a les Balears, Alfonso Rodríguez, compareixerà dimarts que ve a la Comissió Mixta sobre la Insularitat del Congrés i el Senat per explicar la crisi migratòria a l'arxipèlag. Ho fa a petició dels diputats del PP, Cristóbal Marqués, i de Vox, Jorge Campos.
La cita és a les 10:30 al Senat. La delegació del Govern assegura que Rodríguez compareixerà sempre que les agendes ho permetin. En la petició del Partit Popular se li demana per la gestió de la crisi, l'estat i funcionament dels serveis administratius que gestiona l'Administració General de l'Estat, la dotació dels efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil i la planificació de les infraestructures. És el diputat popular Cristòfol Marqués.
L'estat no està donant resposta a tot aquest drama que s'està produint. No tenim un estat que un govern que estigui, un govern central, evidentment, que estigui sent solidari amb el que estan visquent les administracions locals, sobretot de Consell de Formentera, el Consell d'Eivissa i el Consell de Mallorca, que són els qui ho estan patint més, i demanant respostes, que és el que farem la setmana que ve a la comissió.
El diputat de Vox, Jorge Campos, exigirà, diu, explicacions clares a Rodríguez sobre les conseqüències socials, econòmiques i de seguretat de l'arribada de migrants en barca des del nord d'Àfrica.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I parlam encara de migració, perquè Salvament Marítim cerca una embarcació desapareguda en aigües de les Balears amb 20 migrants a bord. La barca va partir diumenge d'Algèria. Dimarts en va començar la recerca un avió de Salvament Marítim des de València.
Ahir continuaren les tasques. Un avió de Frontex, l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres, continua la recerca.
I a Eivissa també s'ha localitzat un cadàver surant a 2 milles de l'abadia de Talamanca. I també destacam que un jutjat de guàrdia ha decretat l'ingrés a presó provisional i sense fiança del jove de 26 anys detingut per l'accident mortal de dilluns de matinada a prop de Sant Banya, a Palma. La víctima, un home de 31 anys, va morir després que el vehicle del detingut va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra el seu cotxe.
El conductor, que ja havia estat condemnat anteriorment per conduir sense permís i arrossegar altres causes penals, com ara amenaces o un procés pendent per drogues, va desaparèixer després de l'accident i no es va entregar a la policia local fins 34 hores després. La fiscalia ha demanat presó per risc de fuga i reincidència, petició a la qual ha accedit el jutge. El jove serà ara traslladat al centre penitenciari de la carretera de Solla. El copilot va declarar que aquella nit havia begut alcohol i que fugiren del lloc dels fets. El detingut, en canvi, assegura que no recorda res i que un familiar el va treure inconscient del cotxe després del sinistre.
I el futbolista mallorquí Rafa Mir ha estat processat per un presumpte delicte d'agressió sexual amb violència. Així ho ha establert el jutjat d'instrucció número 8 de Llíria, a València.
Es detecten indicis i no meres sospites dels dos episodis denunciats per un jove de 21 anys. Els presumptes fets varen ocórrer dia 1 de setembre de 2024 al domicili de Mir, quan aquest jugava al València. L'actual futbolista de l'Elx haurà de prestar declaració el pròxim 13 d'octubre i se li ha imposat una fiança de 12.500 euros.
Europa ha donat la raó a les aerolínies i ha expedientat al Ministeri de Consum. La Comissió Europea entén que és legal que les companyies aèries cobrin per l'equipatge de cabina.
L'Associació de Línies Aèries, ALA, celebra que Brussel·les confirmi que la sanció de consum es va adoptar sense tenir en compte la legislació i d'esquena a la Unió Europea. És per això que s'ha obert un procediment d'infracció a l'estat espanyol. ALA reclama al ministre de Consum, Pablo Bustunduy, que retiri d'immediat les sancions a diverses companyies. És el president d'ALA, Javier Gándara.
La Comisión Europea ha comunicado al Gobierno de España un procedimiento de infracción pidiéndoles que adapten su normativa y confirmando que la práctica comercial es perfectamente alineada con la normativa europea.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7 i gairebé 20 minuts. Avui es presenta el Pla Estratègic per al Benestar Emocional i la Salut Mental de les Balears del 2005, del 2025, que és enguany, al 2030. Es donarà a conèixer a les 11 i quart del matí i ho farà la presidenta del govern, Marga Proens, després de reunir-se amb les entitats que treballen en aquest àmbit arreu de les illes. Precisament avui, tot coincidint amb aquest anunci, posam el focus en la importància de rebre assistència psicològica a temps i les dificultats de la sanitat pública per garantir-la, sobretot entre la població adulta, que en alguns casos tenen fins a mig any d'espera. Això en un moment en què hi ha una ràtio de 6 psicòlegs per cada 100.000 habitants, és a dir, toquen uns 16.000 pacients per a cada professional.
La psicòloga sanitària Marta Sales, que treballa en una consulta privada, explica que la demora va en detriment del pacient, ja que pot conduir cap a un empitjorament del trastorn i un augment del malestar emocional.
Hi ha situacions, hi ha malalties, hi ha factors que requereixen una atenció, ja no t'ho vull dir immediata, però requereixen atenció perquè pot derivar més, molt més malestar, no? El que deia antes d'aquests pensaments, no? I situacions que poden ser molt recurrents en quant a malestar.
Una atenció immediata o quasi immediata que la sanitat pública no pot garantir. El COPIP, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, reivindica que s'ampliïn les places dels psicòlegs que accedeixen al Sistema Nacional de Salut per tal que es pugui cobrir la falta de professionals. En aquests moments hi ha uns 70 professionals de la psicologia a les Balears i, segons el degà de l'entitat, Javier Torres, aquesta quantitat s'hauria de triplicar per poder donar un bon servei, un compromís que, diu, ha adquirit el Ministeri de Sanitat i que, de moment, no s'ha complit.
Eso no significa que ahora no se le dé el buen servicio, porque hay los profesionales de psicología son muy buenos profesionales y están haciendo, bueno, pues lo que están pudiendo. Pero es cierto que ya no estaríamos hablando, pues, de estas listas de esperas de varios meses que hay, o que incluso, pues, muchas personas opten por acudir a consultas privadas en vista de estas largas listas de espera que hay en el ámbito público.
A més, Torres llança aquest missatge a la societat i a les autoritats.
La atenció psicològica no és un capricho de la ciutadania, sinó que és un derecho al que puede optar la ciutadania. I creo que eso es importante, que desde la administración pública lo vean así, de que realmente no es un artículo de lujo el poder tener un tratamiento psicológico, sinó que és una necessitat.
Si bé és cert que la presidenta del govern, Marga Proens, va anunciar dimarts, durant el debat de política general, la incorporació de 16 psicòlegs a l'atenció primària i a l'atenció de l'executiu, que de cara al 2026 hi hagi un professional de la psicologia a tots els centres de salut de les Balears, el nombre de professionals encara queden fora de la xifra que consideren òptima.
I en aquests moments la situació és tensa a l'hospital de referència de Son Espases per l'augment dels pacients que esperen un llit a planta. Segons dades del Servei de Salut, a l'hospital de referència hi ha 54 persones pendents d'ingressar. El sindicat d'infermeria SATSE assegura que si la situació no millora, avui vespre, l'hospital estarà col·lapsat pels pacients sense llit que s'han acumulat els darrers dies. L'IB Salut descarta que es tracti per un increment de virus respiratoris, així ho determinen les mostres preses pel Servei de Microbiologia.
Segons SATSE, hi ha pacients que esperen un llit des de dissabte passat, dia 4, i només 8 de les 50 de persones que n'esperen en tenen designat. La delegada del sindicat, Erlina Vijande, afirma que l'increment de la pressió assistencial és a causa de diverses patologies, entre les quals virus respiratoris. A més, assegura que els treballadors es veuen obligats a fer torns extra, com els ha demanat la direcció de l'hospital.
Otro problema añadido que es que se colapsa el triaje muchas veces porque no se hace un buen uso de las urgencias. Entonces, es importante que ante la duda primero vayan al centro de salud y sean atendidos por los profesionales de atención primaria, porque eso nos colapsa mucho el servicio de triaje.
El Servei de Salut afirma que al llarg del dia els pacients que esperen a les urgències de Son Espases seran traslladats a planta. A Sol Llàtzer hi ha 26 pacients que esperen un llit, 12 més a Manacor i 10 més a l'Hospital d'Inca.
I aquestes darreres hores hem conegut que ha dimitit finalment la consellera de Salut d'Andalusia, Rocío Hernández, per l'escàndol dels cribratges de càncer de mama.
Ho ha anunciat el president de la Junta, Juanma Moreno, després de tornar a demanar perdó a les dones afectades i aprovar un nou protocol.
Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España, que es dirigir el sistema público de salud más grande que hay en España, que es el de Andalucía. Tengo que decir que ella ha gestionado, como todos, con sus errores y con sus aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de cualquier duda.
Quan es produïa la dimissió, milers de persones es concentraven davant el Servei Andalús de Salut a Sevilla. La presidenta de l'associació AMAMA, Ángela Claverol, exigia depurar responsabilitats.
Nuestra vida no puede esperar. No puede esperar dos meses. Pero si ya llevamos esperando un montón, ¿cómo vamos a seguir esperando? Se trata de vivir o morir.
Tot això després que la Junta anunciés un pla de xoc, s'ha compromès a fer totes les proves de les dones que tenien pendents un segon diagnòstic per prevenir el càncer de mama d'aquí al desembre.
Són les 7 i 25 minuts. El Gerald Ford, el portaavions de guerra més gran del món, va deixar ahir hora baixa la badia de Palma rumb a la Franja de Gaza. El vaixell ha estat fondejat durant gairebé una setmana a Mallorca i es calcula que en l'estada els 4.500 soldats nord-americans han deixat prop d'un milió i mig d'euros en el petit i mitjà comerç de l'illa.
Durant aquest dia se'ls ha vist principalment per Magaluf i pel centre de Palma, però també han visitat altres llocs turístics de Mallorca. Tot i que no hi ha dades oficials, es calcula que cada soldat podria haver deixat entre 200 i 400 euros diaris a l'illa, fet que es tradueix en prop de milió i mig d'euros en el petit i mitjà comerç. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, valora positivament l'estada d'aquests soldats, assegura que hi ha hagut un augment de vendes en alguns sectors, com per exemple producte local o les botigues de records.
Ha hagut un repunt de ventes ja justament quan s'estava acabant de temporada i amb els comerciants que hem pogut parlar ens han comentat que ha sigut bo, a veure, han sigut poquets dies, però això els ha donat una miqueta més d'aire per poder acabar la temporada en positiu.
I també ha estat una bona temporada per als quiosquets de Formentera, que enguany sí que han pogut oferir el servei tots els mesos d'estiu. Ara encara continuen rebent residents i també turistes. Elena Trinidad.
La temporada passada el servei es va començar a oferir al juliol per un retard en l'adjudicació del concurs, en la qual la majoria dels antics quiosquers varen perdre la concessió. Aquest any sí que han pogut obrir tota la temporada i la qualifiquen de positiva, segons explica Anastasia Divari, treballadora d'un dels quiosques de Migjorn.
Ha ido muy bien, ha venido mucha gente, muchos clientes, todos están contentos con nosotros y bueno, ha sido mucho, 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 por ejemplo en agosto, en julio, ahora ya menos, pero sigue viniendo mucha gente y a mí me gusta mucho, los jefes están muy contentos con nosotros.
El mes d'octubre també està sent positiu, però és veritat que dependrà de la meteorologia que es puguin continuar obtenint bons resultats.
Estábamos ayer por aquí y vamos a tomarnos una cerveza, pero estaba llenísimo. A la hora de comer nos tuvimos que ir para el hotel.
Es positivo para el turismo y para los que estamos aquí en la playa. Nos parece bien que haya servicios y podamos disfrutar de la playa desde otro punto de vista, ¿no?
A partir del 2 de novembre ja no obriran cada dia, però sí els divendres, caps de setmana i festius, per donar servei als residents i visitants que venguin en temporada baixa, tal com marquen les condicions del concurs públic.
I quan són les 7 i 28 minuts és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, pendent encara del debat de política general.
I a més amb un anunci important a les portades, Diari de Mallorca diu clarament que PP i PSOE apropen postures per pujar l'ecotaxa i per crear un tribut als rentacars. Fotografia en aquest cas per la fuita d'aigua del carrer dels Oms de Palma, del qual en parlàvem pràcticament en directe ahir a l'informatiu. Última hora, en canvi, prefereix fotografia de la Policia Nacional del seu dia ahir. I en el titular se centra en la pujada de l'ecotaxa en els mesos d'estiu. Destaca que uneix, en aquest cas també, PP i PSIP. OK Baleares, i anant ja amb els digitals, al respecte, diu que el PSOE va registrar la proposta per a pujar l'ecotaxa, però també diu que una hora més tard la va retirar. Mallorca Diario, per la seva banda, l'altre digital, diu directament o opina sobre el tema. És curiós, avui, al lloc d'un titular que trobam és un article d'opinió, amb un titular que diu que Proens es canvia a la socialdemocràcia. Ara Balears parla del temps, en aquest cas, explica que hi ha vista taronja a les Pitiusses, que se suspendran les classes per una dana imminent, utilitza aquests termes, i com és lògic, això és el que trobam també als diaris pitiusos. La suspensió de les classes, per exemple, és a la portada del diari d'Eivissa, l'alerta taronja en el periòdico, en requadre vermell inclòs per cridar més l'atenció, i pel que fa al Menorca, Tiro d'Urbanisme explica que el castell legalitzarà 8 xalets per evitar, diu, una expropiació milionària.
Hem arribat a les 7 i mitja, ara és moment de fer un repàs als principals titulars d'aquest dijous. L'AEMET ja ha activat la vista taronja a Eivissa i Formentera per fortes pluges i el mantindrà fins a les 6 de l'hora baixa. Per això s'han suspès les classes per avui en aquestes dues illes.
El govern ho va anunciar nit passada després de la recomanació del Comitè Tècnic d'Emergències. Es considera que es troben en una situació de vulnerabilitat després de les inundacions de la setmana passada.
Ara actualitzem quin és l'estat actual del temps i també la previsió per avui amb Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia, efectivament. Avui esperam una jornada bastant plujosa en el cas de les Pitiusses. Tenim una entrada d'aire fred en altura que, combinat amb un vent de component est carregat d'humitat, podrà donar lloc en aquestes precipitacions intenses i en alguns punts també persistents i acompanyades de tempesta. Hem de recordar que ara mateix, en aquest punt, la terra ja es troba amarada, plourà sobrebanyat i, per tant, a risc d'inundació. És important, s'ha d'anar amb molta de precaució. En canvi, entre Mallorca i Menorca, el panorama serà més tranquil. Sí que hi tindrem un cel tapat, de fet també es podran donar alguns ruixats de caràcter local entre el centre, el ponent i el mitjón de Mallorca, però res a veure tindrà amb el panorama que s'espera a les Pitiusses. D'altra banda, aquest vent també bufarà moderat i això farà que, principalment entre el nord i l'est de cada una de les illes, hi tinguem àrees de maror. I tot això estarà acompanyat també per una petita baixada del termòmetre arreu del territori. Ara mateix tenim a Menorca 19 graus a Sant Climent i 21 a Cala Morell. A les Pitiusses, 18 graus a Cala Jondal i 20 a Sant Carles. I a Mallorca, 16 graus a Leró, 17 a Manacor i 18 a Palma.
Gràcies, Pedro. I d'avui, especial precaució, sobretot a les Pitiusses. I aquest dijous també feim balanç del debat de política general del Parlament, que ens deixa aquest anunci ferroviari de la presidenta del govern, Marga Proens.
Ja han començat a fer feina pels treballs tècnics per iniciar els propers mesos l'ampliació del metro de Palma fins a l'Hospital de Son Espases.
I també una proposta del socialista Iago Negueruela, la de pujar l'impost de turisme sostenible.
Hoy nosotros, a primera hora de esta mañana, hemos registrado una subida de l'ITS.
De moment, Proens s'hi mostra disposada.
I entre tots dos partits tindrien majoria per fer-ho. La presidenta es compromet a estudiar-ho. Diu que s'hauria de presentar a la mesa de sostenibilitat. Tot això en un debat marcat per les diferències entre Partit Popular i Vox.
Presó provisional per al jove de 26 anys implicat en l'accident mortal de dilluns a Palma de vora el poblat de Sant Banya.
La víctima, un home de 31 anys, va morir després que el vehicle del detingut va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra el seu cotxe.
I avui el govern presenta el Pla Estratègic per al Benestar Emocional i la Salut Mental i en aquest informatiu hem escoltat els professionals del sector que reivindiquen la importància de rebre assistència psicològica a temps.
La psicòloga sanitària Marta Sales explica que la demora pot conduir cap a un empitjorament del trastorn i un augment del malestar emocional.
Hi ha situacions, hi ha malalties, hi ha factors que requereixen una atenció, ja no t'ho dic immediata, però requereixen atenció perquè pot derivar més, molt més malestar.
La Conselleria de Salut preveu incrementar el nombre de psicòlegs a l'atenció primària.
I finalment Israel i Hamas han signat aquesta matinada la primera fase del Pla de Pau per al Pròxim Orient.
L'acord preveu l'alliberament de tots els hostatges en un termini de 72 hores, l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i que Israel retiri les tropes fins a una línia encara per determinar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha celebrat l'acord.
So great for Israel. so great for Muslims.
En una entrevista a la cadena Fox, ha assegurat que és un gran dia per a Israel, per als musulmans, per al món àrab, per a les nacions veïnes i també per als Estats Units. A més, durant aquesta entrevista telefònica, ha indicat que es reconstruirà l'enclavament palestí de manera completa.
I en aquesta hora hi ha algunes complicacions al trànsit, especialment a l'autopista de Llucmajor. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores trobem algo més de retencions de l'habitual a l'autopista de Llucmajor. Un poc a tantes d'espineri ha hagut una petita topada i dos vehicles han quedat ocupant el carril esquerre. Això està ocasionant algo de retenció en aquest punt, en sentit Palma. També trobem les retencions habituals a l'autopista d'Inca, des de Vinicelem fins a Santa Maria. També s'entrada a l'Espolió de Son Castelló fins a l'entrada a Palma. A la via de cintura també hi trobaran retencions en sentit Andratx, des de l'Espadi Balear fins a sortir de cap al carrer Agost. Tot molt bon dia.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, el Mallorca farà avui el darrer entrenament de la setmana abans de 3 dies de descans. Matt d'Estelric, bon dia.
Bon dia. Els vermells s'entrenaran avui i després gaudiran d'un dia de desconnexió a la setmana de l'aturada de Lliga i abans de començar a preparar dilluns que ve el partit de dissabte contra el Sevilla i el Sánchez Pizjuán. Xago Barrasate té l'absència dels jugadors internacionals de Morici, Mujica, Bergström i de Jan Virgili, que continua el Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola i que jugarà el partit de quarts de final contra Colòmbia dissabte a les 10 del vespre. Diago Bat tampoc no pot comptar encara amb els lesionats Omar Mascarell, Cúmbula ni Takuma Asano. Avui l'entrenador del Mallorca, per ser, serà el protagonista del programa Esports 3 d'IB3 Ràdio en una entrevista en exclusiva per IB3 que podreu seguir a partir de la 1. I ahir vespre el director esportiu Pablo Orteiz i un dels capitans Sergi Darder varen participar de la festa de la penya mallorquinista d'Artà. Tots dos varen analitzar la situació de l'equip, que és coer.
Probablement és cúmul de diverses circumstàncies, no és una cosa només que tu digues toca esta tecla i ja està, però jo crec que l'important és que el cos tècnic, l'entrenador, els jugadors, la direcció del club, estem tots en la mateixa direcció. Jo crec que és important que tots remem, l'afició, com diem, està ajudant molt a l'equip, i jo crec que en l'ajuda de tot, treballant en el dia a dia, amb humilitat, corregint errors que s'han pogut fer, tampoc. També han fet coses que estan bé, però no s'han traduït en resultat, i jo crec que entre tots ho traurem avant.
El vestidor, per jo, el més important és que és conscient de la situació. És a dir, perquè hi ha molt de vestidors que pot tenir, bueno, pues, no passa res, no passa res, i sí que passa. Crec que hem de ser conscients de que sí que passa, de que, bueno, de que no ens podem moure baix tota la temporada perquè se m'ho farà molt llarga, però el més important és que veig l'equip amb ganes i compromès en que, bueno, que és una mala ratxa, que són conscients, però que, com t'he dit antes, queda moltíssim, s'estan fent les coses molt millor dels resultats que tenim.
Fa unes setmanes ja que Dani Rodríguez torna a entrenar-se en l'equip, però no ha tornat a entrar a cap convocatòria. Tant Pablo Orteiz com Sergi Darder valoren la implicació del jugador des d'aquest rol.
Sí, jo crec que és normal, perquè al final són persones. Jo crec que el míster és un tio molt bo a nivell personal i és normal. Dani, jo crec que s'ha equivocat, ell ho reconeix. Esperem que en el futur pugui tornar a ser el Dani que veiem, i està entrenant molt bé en el dia a dia, està bé, i jo crec que és normal aquesta relació entre persones, que tens problemes en un moment donat, però jo crec que tots som humans en això.
Crec que tothom és conscient de que en Dani va fer els comunicats on no eren adequats. El club i el míster van expressar per el seu desacord, malestar, el que li vulguin dir, i a partir d'aquí jo l'únic que puc dir en Dani són coses positives i són coses bones. Està entrenant com un, no com un més, sinó com el millor, perquè tothom el coneix, és un professional, és un tio que bueno, que crec que ha estat un poquet la situació que li ha tocat viure ara, i dins d'això està sumant el que hi pot. Així que ja t'ho dic, nosaltres el que podem fer és donar-li el millor que puguem, el carinyo que puguem dins el dia a dia, i a partir d'aquí, pues, tant el míster com el club decidiran el que trobin oportú.
I a Primera Federació, l'UD Eivissa també va tornar ahir als entrenaments després de descansar dos dies. L'equip només ha sumat 2 punts dels darrers 12 possibles. Ahir el central Iago Indias, que ha jugat d'inici 5 dels 6 partits disputats fins ara, va dir que entén la preocupació de l'entorn, però assegura que han estat petites errades les que han penalitzat l'equip i que tots confien en començar a sumar de 3 una altra vegada. Sentim Iago Indias.
Entiendo las dudas que pueda haber alrededor de lo que es el club y del equipo, porque al final somos un equipo que está hecho para estar en las primeras posiciones. Realmente estamos a 3 puntos, que al final es una liga que está muy igualada. Pero creo que hemos tenido buenos momentos de fútbol en los que estos últimos partidos, sobre todo, se nos ha ido por pequeños detalles. No, ahora mismo no tenemos dudas en cuanto al míster, ni la idea de juego, ni a nivel de plantilla tampoco hay dudas. Creo que se ha dado una situación de dos derrotas más dos empates que nadie se esperaba, pero creo que el trabajo, como te he dicho antes, ha sido bueno.
I el Sant Jordi fa feina per poder jugar al seu camp l'eliminatòria de Copa del Rei contra l'Osasuna. La directiva ja s'ha reunit amb la Federació Balear i amb l'Ajuntament per analitzar i definir les necessitats i poder disputar aquesta eliminatòria històrica al Municipal de Sant Jordi. Sentim el president del club, Jaume Gelabert, que és optimista i diu que el partit sí o sí s'ha de jugar a Sant Jordi.
Pues mira, van a sortir feliços, contents i agraïts si mos compleixen tot el que mos han dit. I a partir d'aquí, nosaltres ens hem demanat el tema grades i el tema il·luminació. Jo crec que quan tots són, nosaltres crec que ens podem dormir i més. Però bé, en Sant Jordi, ens faríem assassinat per nostres jugadors. Jugarem com a Vegas i com a Mallorca. Vull dir que 100% que s'obrirà a Sant Jordi. Però...
I la mallorquina Paula Barceló, formant equip amb Maria Cantero, ja lidera el Mundial del 49FX després d'una molt bona primera jornada. A les aigües italianes de Cagliari, Barceló i Cantero varen completar les tres mànigues de les sèries classificatòries. S'estrenaren amb un cinquè lloc i després varen ser segones i primeres. I amb aquests parcials ja s'han col·locat líders amb 4 punts d'avantatge sobre les franceses, que són segones, i a 7 de les canadenques, que són terceres. I aquí vam amb gimnàstica artística perquè el mallorquí Nicolau Mira està convocat per al Mundial que tindrà lloc a Indonèsia. Serà entre el 19 i el 25 d'octubre. El gimnasta del Club Chelsea participarà a la parella de paral·leles en aquesta competició que és de caràcter individual. Mira afronta el seu sisè Mundial en 25 anys i l'objectiu és arribar a la final reservada per als 8 millors de la fase de classificació.
Gràcies, Magda. Així hem arribat a les 7:40. Ara feim una petita pausa i tot d'una parlam dels avenços en les negociacions per l'alto el foc a Gaza.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tun. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser apreciacionari.
Pobres animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
És el gran titular d'aquesta matinada. Israel i Hamas han signat la primera fase del pla proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i es preveu que el Parlament israelià el ratifiqui avui. Aquesta considera l'alliberament de tots els hostatges en un termini de 72 hores, l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i que Israel retiri les tropes fins a una línia que encara està per determinar. Així ho ha afirmat el mandatari nord-americà a la xarxa Truth Social i ha assegurat que són els primers passos per una pau forta, duradora i eterna. L'entesa arriba després de 4 dies de negociacions indirectes a Egipte i 2 setmanes després que Trump explicàs el seu enfocament.
En una entrevista a la Fox, Trump ha celebrat que les parts implicades hagin arribat a un acord en aquest quart dia de negociacions a Egipte.
So great for Israel, so great for Muslims, for...
És un gran dia, ha dit, per a Israel, per als musulmans, per al món àrab, per a les nacions veïnes i per als Estats Units. A més, ha indicat que reconstruirà l'enclavament palestí completament. Com era d'esperar, també s'han pronunciat les parts implicades. D'una banda, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat a Telegram que amb l'ajuda de Déu els duran tots a casa, referint-se als 48 hostatges que encara estan en mans de Hamas i que es preveu que tornin a casa dilluns. I de l'altra banda, el grup islamista ha celebrat que l'acord implica el final de la guerra de l'extermini i ha insistit que continuaran fidels al pacte i no renunciaran a cap dret del seu poble fins a aconseguir la llibertat, la independència i l'autodeterminació.
La població civil, aquells que pateixen els bombardejos dia rere dia, també han reaccionat a l'acord. Aquests que sentiu són alguns palestins de Yan Yunis que han sortit al carrer per celebrar l'entesa, ho han fet ballant i cantant. Ara bé, Israel avisa que el seu exèrcit continua envoltant la ciutat de Gaza i adverteix que tornar-hi encara és extremadament perillós. De fet, les autoritats de la franja han demanat a la ciutadania que eviti les artèries claus a l'hora de moure's. I mentre l'enclavament palestí es viu en aquests moments agredolços, la comunitat internacional celebra l'acord entre Israel i Hamas.
Així és. Una de les reaccions més destacades és la del secretari general de les Nacions Unides. En un comunicat, Antonio Guterres ha destacat que l'alto el foc ha de ser permanent i ha fet una crida a garantir l'entrada de subministraments humanitaris de manera immediata i sense obstacles. Així mateix, el polític portuguès ha instat a avançar cap a la solució de dos estats. També s'han pronunciat alguns presidents dels països americans, tant el mandatari del Canadà, Mark Carney, com l'argentí Javier Milei, han felicitat a Trump per l'acord.
I tot això mentre l'activista mallorquina de la flotilla global, Reyes Rigo, continuarà detinguda a Israel fins a demà divendres. S'esperava que aquest dimecres comparegués davant de la policia i que posteriorment fos alliberada. No ha estat així, però, perquè un tribunal israelià ha decidit prorrogar l'arrest de Rigo, que està acusada de mossegar una funcionària de la presó, un extrem que el seu entorn nega.
La mallorquina és l'única dels 49 espanyols que viatjaven a bord de la flotilla que continua detinguda. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que el cònsol d'Espanya a Tel Aviv ha estat en contacte amb Reyes Rigo i que els 8 espanyols que viatjaven a bord de la segona flotilla interceptada i mantendran la protecció consular.
Sigue todavía retenida, va a tener otra vista oral, está en contacto con su familia y también vamos a ejercer toda la protección consular sobre los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que han sido retenidos con una nueva flotilla y que van a seguir un protocolo similar al que siguió la primera flotilla.
I per cert, que el Congrés dels Diputats ha convalidat el decret d'embargament d'armes a Israel. El text, entre d'altres coses, també prohibeix importar productes d'assentaments il·legals en territoris palestins.
El govern de coalició ha aconseguit els 178 vots de la majoria després que Podem hagi decidit donar-li suport. En el debat, com va fer des de l'anunci solemne de les mesures de Pedro Sánchez, Podem ha mantingut una posició molt crítica que fins i tot ha arribat a qualificar el text de fals.
I avui la crisi política oberta a França després de la dimissió del primer ministre Sébastien Lecornu comença a encaminar-se. Després de 48 hores de consultes intenses, Macron ha descartat al manco de moment la dissolució de l'Assemblea Nacional.
El president, que ja ha començat una nova ronda de contactes, ha anunciat que el successor se sabrà a les pròximes 48 hores. Lecornu va de pensar a la seva sortida com un gest de responsabilitat davant d'una situació que havia esgotat la capacitat d'acció. Tot i el to conciliador, el cap de l'Estat havia arribat a considerar seriosament la possibilitat de dissoldre el Parlament i de convocar eleccions anticipades. Una opció que va valorar per castigar els diputats dels republicans de Bruno Retailleau, a qui responsabilitza de la caiguda de l'executiu després d'oposar-se a la composició del nou govern. Amb aquesta decisió, el govern de Lecornu es converteix ara en el més efímer de la història de tot França, en 26 dies només en actiu.
I el centre de Madrid recupera la normalitat després de l'esfondrament d'un edifici en obres que, recordem, va deixar 4 treballadors morts i 3 ferits.
Els morts són una dona responsable de producció del projecte i 3 obrers que feien feina a la construcció. Un Un jutge ha obert diligències per investigar el cas, considerat com un accident laboral. El batlle de Madrid, José Luis Martínez Almeida, assegura que totes les hipòtesis són obertes, però tot apunta que es va col·lapsar una terrassa superior.
Corresponderá, una vez que se haga la tramitación del procedimiento judicial, al juez determinar cuáles fueron las causas y cuál fue el origen, pero es obvio que una de las hipótesis que se pueden manejar y que se están manejando es que había material apilado en la sexta planta del edificio.
El director general d'Anca Demoliciones, Daniel Anca, que feia feines a l'edifici, nega aquesta hipòtesi.
Es un accidente en una zona donde no se estaba trabajando. Si hay sobrecarga, lo sabrán los que han hecho esa declaración.
El Consell General del Poder Judicial rebutja anul·lar la inhabilitació de Baltasar Garzón com a jutge.
L'exmagistrat havia demanat anul·lar els acords que 2012 el varen decretar la seva expulsió de la carrera judicial per ordenar la intervenció dels telèfons dels advocats dels principals acusats en el cas Gürtel. Segons ha informat l'òrgan de govern dels jutges, la decisió ha estat adoptada pel ple en considerar que mantendre la sentència del Suprem que el va inhabilitar no sigui revisada o anul·lada, la resolució és vàlida i el seu compliment obligatori.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I era una de les imatges d'ahir a la televisió i també a les xarxes socials, la canonada d'aigua que hi va esclatar al carrer dels Oms de Palma ja està reparada. Ara els operaris de Maia pavimenten el tram del carrer que s'ha hagut d'obrir per solucionar l'incident. Una tasca, segons l'Ajuntament, que avui continuarà.
La previsió del consistori és que, com dèiem, avui i de matí es reprenguin les feines i es finalitzin les obres de pavimentació de la zona afectada. Una avaria que ha negat aquest cèntric carrer de ciutat i ha afectat els baixos d'alguns locals, com el del carrer Fur Express, que hi tenia les portes tancades. Ho explica el propietari.
Vamos a quedar cerrado y intentar abrir mañana un poquito más tarde por la tarde, pero ahora mismo no lo sé.
No s'ha hagut de tallar el subministrament d'aigua a la zona i els vianants hi poden passar, això sí, seguint les instruccions de la policia local.
I l'Ajuntament de Palma pronostica que la polèmica pel tancament dels darrers 5 quioscs de ciutat acabarà als tribunals. Ara els serveis jurídics municipals analitzen el final de l'activitat comercial d'aquests locals després que la concessionària n'ha baixat la barrera per manca de rendibilitat. Cort manté que la licitació era tècnicament impecable i que el problema el té l'empresari que no ha sabut mantenir el negoci.
Es tracta de Chem Factory SL, que té previst presentar un concurs de creditors per a la fallida econòmica del quiosc que regentava a Palma a través d'una llicència municipal que no ha estat respectada, segons el portaveu de Cort i regidor del govern interior, Mercedes Celeste.
Aquest tema m'ha decebut profundament. Per tant, nosaltres farem tot el possible que estigui a les nostres mans per resoldre aquest assumpte el més aviat possible per tal de que a Palma se restablesqui la normalitat, sigui una o sigui l'altra. Però això no pot ser tancat d'aquesta manera com ho estan veient els ciutadans.
Celeste vol que els quiots estiguin tancats el menor temps possible i no descarta tornar a licitar-ne la gestió. Sí que ha dit que la pròxima concessió hauria de delimitar l'espai que es dona a la premsa i a la resta de productes per afavorir-ne el funcionament.
A causa d'un error de l'Ajuntament d'Es Castell, un grup de veïns del carrer Fontanilles i Agamenón van rebre llicència i van construir casa seva. Però després, el Pla General ho contemplava com a zona verda. Aquest dimecres s'ha iniciat una modificació del Pla General per corregir aquesta anomalia i que els veïns puguin estar més tranquils.
La situació d'aquesta anomalia, però, ve d'enrere. L'any 1986, l'Ajuntament d'Es Castell va iniciar l'aprovació de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi. Però fins 6 anys després no es va aprovar definitivament. En aquest transcurs del temps, el consistori va atorgar les llicències d'obres d'aquestes cases del carrer de Fontanilles i d'Agamenón. I vet aquí la sorpresa. A partir de quan el PGO va estar aclarit, els veïns tindrien casa seva dins una suposada zona verda. Això els ha impedit rebre permisos per a qualsevol classe de reforma o fins i tot per posar unes plaques solars. Escoltam alguns dels veïns afectats.
Quan la van comprar no estan acabades i mos van donar, diguéssim, una pròrroga de ser llicència ja concedida l'any 90-91. Per tant, si mos concedeixen una pròrroga, entenem que és zona urbana.
Però nosaltres volem tenir les coses com tot el món en regla, perquè nosaltres venen bé, però després vendran els fills o vendran coses.
Creiem que és un fallo de l'Ajuntament.
El Consell de Menorca haurà de fer l'aprovació provisional del canvi i després tornar a passar per ple municipal.
Són les 7:53 minuts. La campanya per recollir l'oliva a Eivissa s'ha avançat uns dies. Els efectes de la calor condicionaran guany la qualitat de l'oli. Hem estat al Trull de Joan Benet a Sant Josep. Allà tenen més de 5 hectàrees amb 1.300 oliveres ja preparades perquè els pròxims 8 dies es pentini fins al darrer fruit. Helena Gregori.
Fa dècades que na Catalina i na Margarita acullen juntes les olives, encara és una incògnita quants quilos aconseguiran. Joan Prats Ribas és productor.
Jo sé que un any bo i cuic uns 36.000 quilos d'olives. Un any bo. Llavors, anys de 20.000, anys de 15.000, anys de 16.000, l'any passat, zero.
Va ser el primer any des de l'any 1996 que va perdre la collita pels coloms torcasses. Ara espera que l'oliva tingui molta d'aigua.
Si té molta d'aigua, en 100 quilos d'olives hi ha moltes menys olives perquè pesa més i, per tant, el percentatge baixa. Per 100 quilos d'olives, pues, des de 12 litres a 20 litres perfectament.
Avui ha recollit 1.200 quilos i ja han fet tot el procés. S'ha rentat, s'ha molt sabatut i després de separar-los de la polpa hem vist brollar el primer raig d'oli de la temporada.
La varietat que tinc jo és el 90% de l'oliva arbequina i llavors 10% restant la tinc entre Picual i Coronaiki.
Vendrà el litre a 11 euros, però encara queda saber si l'oli passa totes les analítiques per tenir l'etiqueta d'índex geogràfic protegit.
I ara parlam de vaques, però no d'una vaca qualsevol, la vaca vermella menorquina, que es consolida com un producte gastronòmic de qualitat i cada vegada es més present a les cartes de bars i restaurants.
I precisament per mirar de potenciar-ne el consum, aquest cap de setmana i el que ve se celebra la 7a edició de les jornades gastronòmiques de la vaca vermella. Un any més hi participen 14 restaurants de tots els municipis, excepte Leó i Es Castell, Toni Sansaloni, president de l'Associació de Restauradors de la PIME.
Se mantenen el nombre de restaurants que es feien i després està contenta perquè han aconseguit una gran cosa, que és introduir moltes cartes dels nostres restaurants arreu de tota Menorca, que emprin Sabadella nostra d'autòctona d'aquí, no? I això fa que els criadors pues, se sentin reforçats en la feina que fan.
Els restaurants oferiran tota mena de plats elaborats amb aquesta carn de quilòmetre zero. Actualment n'hi ha 2.500 exemplars de vaca vermella menorquins, una xifra que es manté estable en els darrers anys.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 4 minuts per les 8 del matí. Aquest cap de setmana, Felanitx acull la segona edició del Festival Folk. A més de concerts de música folklòrica, també hi haurà cercaviles, gloses i ball de bot.
Les activitats amb la música d'arrel com a eix ompliran tot el poble. El Festival Folk Felanitx 2025 comença dissabte amb una cercavila a càrrec dels xeremiers de Saula de Música. Al SUS és a la plaça Pats. A les 11:30 hi haurà glosada a la plaça de la Constitució, que una hora més tard serà escenari de les tonades de Mallorca i Menorca. Ja al capvespre, a la plaça de Sa Font de Santa Margalida hi haurà ball de bot i concerts de Brunzit, Posidònia i Guitarró Esqueixat.
Som desplegant ales i som...
Però aquest que sentim de fons, Cris Juan i Co, perquè el programa del Festival Folk de Felanitx el tanca Justell. Serà amb un concert a les 7 del capvespre a la plaça de Sa Font de Santa Margalida. Qui va destacar per ser cantant de Ja t'ho diré, Cris Juan i Co, es presenta el seu projecte de folk rock menorquí Cançons en xarxa, al qual pertany aquest tema que sentiu, Desert.
I el Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears ha presentat a Menorca el recull dels Premis d'Arquitectura des del 2013 fins al 2022. És el cinquè llibre publicat d'aquesta col·lecció en què es mostren els edificis més destacats des del 1997. Ramiro López.
La rehabilitació del Teatre Principal de Maó del 2001 o la construcció de l'alberg de Savinyeta de Ciutadella el 2008 són només alguns dels exemples que es poden trobar en aquests 5 volums. Unes pàgines que conten part de la història de l'arquitectura de Menorca, però que també reflecteixen un canvi social. Escoltem a Llorenç Seguí, president de la Delegació de Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Balears.
La darrera edició, el més representatiu és que quasi, jo què sé, el 80% de lo presentat és unifamiliar, perquè aquests darrers anys pràcticament no s'ha fet plurifamiliar i tampoc s'ha fet quasi obra pública.
En el darrer llibre, presentat divendres, es recullen els premiats des del 2013 fins al 2022. Obres com, per exemple, l'edifici de l'Ibavi del carrer Borja Moll de Maó o la sala Albert Camí de Sant Lluís. Els darrers anys predominen les reformes d'habitatges unifamiliars de promotors estrangers. Els arquitectes han notat un canvi de sensibilitat dels seus clients, que respecten molt més l'estètica original de l'edifici. Escoltem de nou a Llorenç Seguí.
Ja no és una lluita nostra de dir no hem de tirar això perquè o aquestes portes antigues tenen bueno, un valor perquè a dia d'avui ningú te les sabria fer. Sí que és veritat que el client ja ve quasi amb aquesta sensibilitat.
Un material que serveix també com a font d'anàlisi i de debat sobre com la tipologia d'edifici actual ha derivat en el problema de l'habitatge.